Primer ho va dir Fèlix Millet, l'expresident del Palau de la Música.
Cuando en los papeles aparecen cifras y la palabra Daniel, ¿quién es Daniel?
Daniel Osaka.
I al cap d'una estona, Gemma Montullo repetia.
¿Qué es pagament a Daniel y quién es Daniel?
Pues Daniel es el señor Daniel Osaka.
Tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña en aquel momento.
Tesorero de Convergencia Democrática y...
Assenyalen l'extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya i de la Fundació Trias Fargas que, segons aquestes declaracions, a la tercera jornada del judici del cas Palau, cobrava comissions pel partit a través de la institució. Però Millet també va reconèixer que ell i Jordi Montull s'havien beneficiat personalment dels fons del Palau de la Música, cosa que Gemma Montull després va ratificar. I ni una qüestió ni en l'altra es van estalviar detalls. Domènec Subirà, tu què ets allà?
No, realment van ser abundats els detalls. Fèlix Millet va reconèixer que Convergència cobrava a través del Palau per tres vies diferents. Les comissions que pagava Ferrovial, com si fossin patrocinis i a canvi d'obra pública, les factures girades al Palau per feines fetes per al partit i el suposat conveni amb la Fundació Trias Fargas.
Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergencia a cambio de obra pública que Convergencia le daba.
I en la relació amb Ferrovial, que per cert, l'empresa ja ha desmentit l'acusació, Millet va implicar tant Osàcar com l'anterior tresorer Carles Torrent. I com ho feien?
Había entregas en efectivo a Convergencia, al tesorero del partido concretamente.
Sí.
Eran entregas de dinero en efectivo.
Bueno, yo a veces lo había hecho, pero a veces no. Con Carles Torrent sí, pero con el señor Osaka no. Esto también lo hacía Montull.
I les comissions tenien un repartiment que ahir també es va veure que estava clarament estipulat.
Nos repartíamos aquí, era el 2,5% para la Convergencia y el 1,5%, del cual un 1 era para mí y medio para Montull.
Total, un 4%.
I avui estem pendents, ara ens ho continuarà explicant, del que passi a la Ciutat de la Justícia, a Domènec. Però mentre això passava allà, al Parlament, Dani Gómez, hi havia sessió de control.
Sí, els primers ecos de la declaració de Millet arribaven al parc de la Ciutadella i la CUP recordava, sense citar-lo expressament, que a la bancada de Junts pel Sí s'hi asseu l'exconseller i exdirigent de l'antiga Convergència, Germà Gordó, a qui se'l vincula últimament amb el finançament il·legal d'aquesta formació, amb el cas del 3%. La intervenció de la CUPaire, Anna Gabriel, era replicada pel president Carles Puigdemont.
En aquesta cambra hi ha algunes persones assenyalades malgrat encara no estiguin imputades. Estem d'acord que no permetrem que ningú blanquegi corrupció amb el procés independentista?
Jo no penalitzaré el concepte de presumpció d'innocència. És molt perillós construir una societat en què partim de la sospita permanent i de l'infundi abans que es judicialitzi un procés.
I esperarem aquesta sentència. Altre cop, a la Ciutat de la Justícia, després de l'expresident, declarava l'exdirectora financera Gemma Montull.
I Gemma Montull reblava el clau.
Per a mi, Ferrovial passava dinero a Convergència, pues debía ser a cambio de algo, lógicamente.
I si bé Fèlix Millet, davant les proves documentals, deia que no recordava gaire cosa, Gemma Montull sí que va fer la seva confessió sobre proves documentals que li presentava el fiscal Sánchez Dullet. De fet, el mateix fiscal li va preguntar si ell havia intentat amagar un pendrive en el moment de l'escorcoll, el juliol del 2009, i ella va reconèixer que sí, un pendrive, però que la policia van veure que intentava amagar-lo, el va recuperar i li va preguntar si la documentació que li mostrava en aquell moment era la que ell havia intentat amagar, cosa que ella va reconèixer. I és que, segons Montull, Millet era molt estricte en el control del sistema de pagaments.
El senyor Millet era muy estricto y muy, muy, muy incisivo en cuándo se ha cobrado Ferrovial. Ya hemos cobrado de Ferrovial. O sea, eso era un tema que le preocupaba.
Sí, que tenia controladíssim. I una altra de les coses que va dir Gemma Montull és que la quantitat que constava com a patrocini no repercutia en el Palau perquè hi havia totes les comissions pel mig.
I això que Millet, una de les coses que va repetir més al llarg del judici era que
no recordava,
no recordava dates,
que
no recordava procediments, exacte. Tot ho portava la secretària o tot ho portava Jordi Montull, que és qui declararà avui. No només això, Gemma Montull va desgranar també sobre el paper una relació de pagaments que, segons ella, demostra que 3 milions de desapareguts que li imputen a ella, en realitat van ser per despeses personals del seu superior.
Jo no m'he quedat ni un sol euro del Palau de la Música Catalana.
I la sala seguia amb atenció els detalls que facilitava Gemma Montull. Mentrestant, al Parlament, Dani, els passadissos es començaven a sentir les reaccions polítiques a tot això.
Sí, perquè el tsunami amb epicentre a la Ciutat de la Justícia impactava de ple a la cambra catalana, que ja bullia les hores de comentaris. El portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sergi Sabrià, reivindicava tolerància zero contra la corrupció.
Les declaracions que hem anat coneixent durant el dia d'avui només dir que ens creen un rebuig i un fàstic profund.
I als passadissos, els partits de l'oposició es dividien en dos blocs. D'una banda, Inés Arrimadas, de Ciutadans, i García Albiol, del Partit Popular, que lligaven corrupció amb el procés independentista. I de l'altra, Miquel Iceta, del PSC, i Joan Coscubiela, de Catalunya Sí que es Pot, que apuntaven directament contra l'expresident Artur Mas.
Ningú es creu a Convergència quan diu que no és Convergència i que ara té un altre nom, i ningú es creu que la solució per lluitar contra la corrupció sigui tapar tots els casos de corrupció en una gran estelada.
No existeix estelada tan gran que pugui tapar tanta porqueria de Convergència Democràtica.
Qui era el màxim dirigent de Convergència llavors és el màxim dirigent del PDeCAT ara. Això és un problema que hauran de resoldre ells.
A Convergència Democràtica i els seus dirigents que avui estan al PDeCAT se'ls pot exigir que d'una vegada per totes assumeixin responsabilitats.
Ara l'oposició reclama explicacions urgents a Mas i les podria donar avui mateix, un cop acabin de declarar Jordi Montull i Daniel Osàcar. La CUP també demana la compareixença de Germà Gordó, mentre que Ciutadans vol escoltar a Mas, però també a Puigdemont.
Fins aquí les declaracions i les reaccions al presumpte finançament irregular de Convergència, però la jornada d'ahir Fèlix Millet també va reconèixer l'altra part del cas, que ell i Jordi Montull s'havien lucrat dels fons del Palau.
Sí, i aquí vam veure dues cares, podríem dir, de Fèlix Millet. D'una banda, una de les coses que més va repetir al llarg de la declaració és que reconeixia que havia comès un error.
Sí. Que fue un error mío brutal, sintiéndome culpable y lamentando mucho porque fue un error. Y vuelvo a repetirlo de siempre, que sobre la verdad es que me equivoqué, absolutamente. Vuelvo a decir aquí que lo hice mal, me equivoqué de hacerlo así. Pedí perdón y dije que me había equivocado. Sí, fue un error.
Otro error.
Otro error, otro error.
Otro error. Aquí el Sánchez Ullet estava, tenia moments de molta finesa.
Molta finesa, quan li deia, o sigui que no se'n recorda, o sigui que no se'n recorda, no pateixi perquè anirem de pressa avui, senyor Millet, sí, perquè veiem que té problemes de memòria. Ho va repetir diverses vegades amb to irònic. Però després d'això, Millet també mostrava una altra cara, quan, per exemple, justificava el casament de la seva filla al Palau, però no deia res de per què també l'havia pagat al Palau.
Però vuelvo a decir aquí que lo hice mal, me equivoqué de hacerlo así, pero teníamos los motivos. Nosotros habíamos rehecho todo el Palau, pero necesitamos hacer publicidad para abrir más el mercado, para que la gente sepa que se pueden hacer bodas.
Apareixia la cara del Millet, que cobrava uns incentius a través d'una empresa de la seva dona.
Luego lo pasaron a cobrar a través de las sociedades, ¿verdad?
No, esto creo que fue una decisión a través de las sociedades por motivos fiscales.
Bueno, porque para pagar menos.
Hombre, sí.
El Millet, que dirigia tant l'Orfeó com el Palau com el Consorci, i després no és capaç de justificar despeses.
Es que yo cobraba de muchos sitios, ¿eh?
Ya me he dado cuenta.
Apareixia la cara de Fèlix Millet, que posava al mateix sac l'economia domèstica que les finances empresarials.
El saber llevaba la contabilidad, bueno, mis gastos los llevaba...
También particulares.
Evidente, no, evidente.
Y estos libros recogen gastos que usted considera particulares, de su vida diaria durante el tiempo que abarca.
Seguro, seguro.
O el Millet, que diu que moltes coses no les recorda, com comentava ara, o que no portava el control de tots els detalls.
Yo no me metía si hacía notas así o hacía notas así, o qué números ponía.
Pero este tipo de notas, ¿se los daba usted a la señora Barbera?
No, no,
¿o
no
se enloquecía ya por la mañana y apuntaba cosas que no correspondían?
Es de la señora
Barbera. ¿Qué me está usted diciendo?
¿Esto es de la señora Barbera?
O sigui, que ell no recordava, que ell no portava el control dels detalls, tot el contrari del que deia després Gemma Montull.
Ningún tipo de decisión allí. Todos cumplíamos órdenes, todos. Ellos eran los que mandaban. El señor Millet era jefe supremo más que supremo. Nadie cuestionaba lo que él hacía, lo que él decidía, lo que él quería. Y era así, y era así incluso públicamente. El señor Millet era una persona honorable hacia todo el mundo y le atendían todos los gobiernos.
I aquest pot ser avui un dels punts claus de la jornada a la Ciutat de la Justícia, perquè Millet ahir reiteradament s'hi va assenyalar que molts procediments, dates i xifres eren cosa de la seva mà dreta, Jordi Montull.
No, el señor Montull lo hacía con una agencia de viajes.
¿No sabe usted si era cheques, transferencias, efectivo?
No, no, es que no lo sabía, no. Yo colaboraba con Montull, y el señor Montull lo hacía. Yo nunca fui a cobrar ningún cheque al portador. Esto se lo preguntó al señor Montull. Un asunto de números y tal, y esto lo llevaba el señor Montull. Bueno, de esto ya se encargaba el señor Montull, fue el que trajo las empresas.
Després, ara t'ho comentaves com ahir havia actuat, si podem dir així, el fiscal Sánchez Ullet. Doncs no tenim cap dubte que tot això que hem sentit ara, Sánchez Ullet li preguntarà avui, sens dubte, a Jordi Montull, que és qui declararà a partir de 2:15.
I, a més, era molt meticulós perquè ho anava adjuntant en relació. Doncs pendrive, obrim aquesta carpeta i ara mirem. I això, per tant, avui farà el mateix exercici amb Jordi Montull i, per tant, intentant corroborar aquelles declaracions amb tota la documentació que tenen a disposició i que és bastanta, perquè jo vaig sentir la caja 50.
Només cal veure quan estàs allà el volum de caixes que tenen a darrere seu els tres jutges del tribunal.
Sí, sí. Sí. Marxes cap a la Ciutat de la Justícia.
Ara mateix,
no?
Sí.
Però no serà abans de saber què et diuen les portades del diari del cas Palau, perquè et facis una idea.
Mira, Millet delata Convergència Democràtica de Catalunya, el Punt Avui, el Mundo, la confessió de Millet frustra l'operació Retorn de Mas. I també, per exemple, l'editorial de l'Ara la dedica a aquesta qüestió, la revelació de Félix Millet i el futur del PDeCAT. Artur Mas va dir el 2013 que, si es demostrava el finançament irregular, seria el primer a actuar. Sí. A La Vanguardia, Millet confessa pagaments de Convergència Democràtica a canvi d'obra pública, confessió explosiva de Millet, llegim al periòdico, noves proves de finançament il·legal del Partit Popular i de Convergència al País, i La Razón i l'ABC que ho vinculen amb el procés sobiranista. Millet confessa el finançament il·legal de Convergència Democràtica i trenca el bloc sobiranista, diu La Razón, i a l'ABC, en una portada dedicada exclusivament a aquesta qüestió, amb un Félix Millet en cadira de rodes, judici del cas Palau, delatat al procés de la corrupció secessionista.